Males notícies. L'IPC no dona treva, segueixen pujant els preus de la cistella de la compra, la carn, el pa, els làctics o els ous, sumats a la ja desorbitada xifra energètica. Mals temps, doncs, per alimentar-se o per passar calor o fred. Res, tota la resta tranquils, facin el que vulguin. Pel que vulguin, ara alimentar-se i gaudir d'una temperatura relativament normal ja va quedant només per butxaques prominents. Males notícies per aquells que adoreu la platja. Això s'acaba i les temperatures començaran a baixar. S'ha acabat, doncs, la sorra enganxada als peus, la cridòria de famílies menjant bocata, les gavines menjant les engrunes de mig entrepà que ha sobrat a 10 centímetres de la teva tovallola, tot rematadament idíl·lic. Tranquils, però bona notícia. De nou, afectacions a Rodalies. Un dia més que alteren el servei que hauria de ser normal, però que no ho és. I em preguntaran, bona notícia? Home, sí, aquest cop només afecta la R1, una sola línia. I, per cert, bona notícia. És dia entre setmana, són les 3, i arrenca la caravana. I ho fa, com sempre, amb Núria Rosa a la subdirecció i jo d'aquest programa, amb Andreu González i Nina Agustí a la producció, Maria José Mendoza i Mercè Mondelo a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, vámonos, José.
La caravana, amb Joan Prins.
Vinga, doncs, abans de capbussar-nos en aquest programa, Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què és el que tindrem aquestes hores de programa?
Va, som-hi, doncs, que ja és dimecres i, tot i que fa mal temps, des de la caravana us convidem a acompanyar-nos en un viatge del tot complet. Per començar, avui, a partir de les 4, ens endinsarem a l'univers del jazz per conèixer tots els detalls del festival L'Última Hora del Jazz, un festival que enguany celebra la seva 32a edició i que pretén ser un clau homenatge a aquest gènere musical. I si no us agrada el jazz, doncs no patiu, perquè en aquests minuts també parlarem amb un home que segur que ha fet més quilòmetres que la nostra caravana, l'home dels mil viatges, el foraster Quim Masferrer.
La pregunta del segle, Núria, si encara queden pobles per descobrir.
Segur que sí, ens ho explicarà. I el viatge continua, Joan, perquè a 4:45 tornarem a obrir els micròfons de la caravana per escoltar a David Balaguer i les seves coses més quotidianes. I per si fos poc, també tindrem temps de parlar amb l'escriptor Rafael Vallbona i el seu nou llibre, La Musa de la Plaça Reial.
Un llibre, per cert, que val molt i molt la pena. Feu-me cas.
I no aparcarem la caravana sense abans fer parada al bar, on avui ens hi espera el diputat d'En Comú Podem al Parlament i exsecretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Joan Carles Gallego.
Un sindicalista en un bar? No. Ui, ara m'he passat. Disculpeu, els sindicalistes, cap problema. Però amb aquesta musiqueta no podríem fer altra cosa que escoltar Andreu González.
Què tal? M'encanta.
Sí?
Sí, cada dia més.
Alegrem la vida als nostres oients. I comencem, Andreu, com sempre, amb l'estalqueig del dia. Qui has estalquejat avui?
Doncs avui, bastant fàcil.
Sí?
Sí. He triat en Joan Carles Gallego.
Home! Mm-hmm.
Vale, perquè, encara que sigui una persona reservada, alerta que si li toques molt la cresta se t'emprenya per Twitter.
Ai!
Vale, després sabreu per què.
Matitzo. Un sindicalista en un bar i emprenyat? No pot ser.
No ho sé, ja veurem. Això a l'última hora. És una persona també molt retuitaire, perquè retuiteja molt tuits del seu partit, sí. Normal, no?
Sí, home, sí. Clar.
De la Yolanda Díaz, de la Jessica Albiach...
Estic dient sindicalista i no, eh? És il·lustre diputat del Parlament de Catalunya.
Exacte. I també ho fa dels seus antics companys de Comissions Obreres. Mm-hmm. També és una persona lluitadora, vista la redundància, vale? I és que el 27 de juliol, en Joan Carles Gallego ja pensa en els pressupostos de la Generalitat per al 2023.
Home, és que s'hi ha de pensar ja, eh?
Oh, i tant, oh, i tant. A més, també no és una persona massa egocèntrica. Per què dic això? Perquè només hi ha una foto seva durant una manifestació de UGT i Comissions Obreres i algun que altre vídeo de les seves rèpliques al Parlament. Per tant, no és que publiqui molt fotos seves, diguéssim. Però, si voleu, allò salseo...
Sí, home.
Com ja sabeu, ell és economista. Sí. I si alguna cosa li deu tocar molt la cresta, és en Xavier Sala i Martín.
Home, clar, visions oposades de l'economia.
Sí,
eh?
I ho dic perquè no paren de discutir-se per Twitter. És increïble.
Cada dos per tres.
Cada
sí,
dos
sí.
per tres. Mira, només he calculat, el mes de juny es van barallar per Twitter unes 4 vegades.
En un mes, eh?
En un mes. I tot és sobre el mateix tema, que eren els paquets anticrisi i la inflació. Perquè, bueno, i després... O sigui, ara, amb la vista de la redundància, sí, vale, jo em reafirmo en el que he dit abans, que és una persona reservada, però si li toques molt a cresta, ull. Per què?
M'agrada perquè dius vale i bueno, però dius ull. Està molt bé, això.
Ojut.
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 No, però va, això és un tuit del 27 de juny d'aquest any, referint-se, doncs, clarament, al senyor que acabo de dir, el Xavier Sala i Martín. Diu, això de Twitter té les seves coses. Contestes a l'economista de capçalera de la Carcúndia Nostrada, que enyora quan manaven els seus, i apareixen legions d'anònims tuitaires indocumentats a insultar i desqualificar per salvar-li la cara al pontificador de caducs dogmes econòmics.
Carai, una frase que tothom entén a la perfecció, eh?
Déu-n'hi-do, però com l'estira,
no,
eh?
L'estira...
Déu-n'hi-do.
Sí. I això és el salseo que porto avui. Està perquè bé. Jo de tuits del senyor Joan Carles Gallego no en trauria cap perquè són or.
Sí? Val
sí,
la pena,
són,
eh?
Són bastant or, sí.
Doncs
sí,
ja ho sabeu, a Twitter més llegir tuits i menys discussions.
Exacte.
Anem cap al toc del dia.
A veure, avui ens posem una mica més seriosos, vale?
Sí?
Perquè tinc un toc... Bé, he descobert avui el nom. Què es diu el de verificació somàtica?
De què va això, va? Sí?
Vale. Doncs jo el que em passa és que em passo moltes vegades l'estona comprovant algunes de les funcions corporals, com són la freqüència cardíaca, la temperatura,
no,
i de vegades fins i tot la pressió arterial. Però això em passa molt bastant de festa, també. O quan pujo una muntanya.
Sí?
Allò que em poso els dos, els dit, l'índex i el del mig,
sí,
aquí a la cariòtide.
Coll, eh? Sí.
Es diu cariòtide, no? Crec que sí. Bé. Em poso per els dits per veure doncs, quina és la meva freqüència cardíaca i em poso el cronòmetre i veig en un minut quina és la meva pulsació.
Cal?
Bé, cal perquè jo, i no sé si alguna persona que ens està escoltant és hipocondríaca...
Jo tinc un pèl d'això, també, eh?
Doncs jo en tinc bastant. Llavors, aquest és el meu problema.
Sí?
Que sempre que veig que algú destrontolle, sempre he de mirar les meves pulsacions i la meva temperatura i de vegades la pressió arterial.
Això va així. Anem al que ho dies.
Vale. Davant és a primeres, ho diu la gent que es veuen amb el dret de jutjar-te. Vale? Però fins i tot amb la mirada. Perquè hi ha molta gent que se li nota que et jutja com vas vestit o com vas pentinat. Mm. I fins i tot, de vegades, doncs, et jutgen, per exemple, en una primera cita. I ja et diuen algun comentari que et fan un prejudici.
No.
Això és el que odio més de la gent.
A tu et podrem fer mil coses. Jutjar-te per com vas pentinat és impossible. Perquè no vas pentinat.
Sí, ho accepto. Sí, què he de dir? Què he de
dir? No, és així, és així. Per cert, em diuen que caròtides, diu, eh?
Caròtides.
Sí, sí, caròtida.
Ah, vale.
Què et fa feliç?
Vale, doncs, tot i que estranyi molt a la gent, el que em fa molt feliç és despertar-me i posar-me reggaeton.
En sèrio?
Sí, la veritat
de
és
bon
que
matí.
Sí. De bon matí. És a dir, jo, quan m'aixeco, dic, ok, Google, pon-me música. I si sona reggaeton, ole.
Ja comences bé el dia.
Ja començo bé el dia.
Sí, eh?
Sí. Avui, per exemple, no m'ha posat reggaeton, llavors he començat el dia una mica...
Sí, una mica tristet, l'Andreu, avui.
Avui no tocava reggaeton. Saps què tocava avui, Andreu?
Què tocava?
Jazz. I anem cap al propòsit del dia.
Però una cosa, Joan, a veure.
Home, avui parlarem molt de jazz amb aquest programa.
Jo si em desperto amb jazz, no arribo a la ràdio.
No arribo a
fer dormir.
Ni al programa.
No, però hi ha jazz i jazz. Hi ha tipus de jazz.
No en soc gaire fan, però d'acord.
Avui n'aprendràs. Avui n'aprendràs molt del món del jazz. Propòsit del dia.
Doncs no queixar-me tant. Que això és una cosa que faig bastant,
sí,
la veritat.
Corroboro.
I
confirmo.
I he d'intentar parar-ho, la veritat.
Mira, aquest propòsit, com que m'agrada, no el farem extensible el dia d'avui, el farem extensible a la setmana.
D'acord, llavors hi ha una condició.
Aquí les condicions les poso jo, que sóc el director, eh?
Ai, ui, però una minicondició, Joan.
Sí.
Que és que alguna cosa se'n pot escapar. Alguna coseta.
Mira, farem una cosa, una queixa al dia et deixo.
D'acord, i si no?
Si no, penyora, ja ho veurem en aquest programa, que serà la penyora dilluns que ve.
Accepto el repte.
Sí?
Sí.
Vinga, va.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
10 minuts que passen de les 3 de la tarda i a aquesta hora ja ho sabeu que Núria Ros també ens porta la cara B de l'actualitat, totes aquelles notícies que no entren en un informatiu normal. Què ens portes avui, Núria?
Avui, doncs, en aquesta cara B de l'actualitat llegim que els creadors de les sèries Lost i Watchmen han seleccionat les ciutats de Girona i Barcelona per recrear els escenaris medievals i d'època de la seva propera producció de ciència-ficció que es dirà Mr. Davis. Què us sembla?
Està molt bé, això. Sí. De fet, Barcelona s'està posant de moda entre les sèries perquè l'altre dia havien de rodar la famosa escena de The Crown, sí, l'escena de Diana de Gales en el pont de París, al pont de les Ànimes, i van parar el rodatge perquè molta gent de Londres havia de tornar. Sí, sí.
Doncs això passa el mateix amb Girona, perquè cal dir que aquesta no és la primera vegada que productores estatunidenques es traslladen, per exemple, a terres gironines.
Sí.
De fet, a la ciutat de Girona en concret ja s'hi ha filmat escenes de Joc de Trons i Westworld.
Girona en mar surt, eh? A Joc de Trons?
Girona.
Sí, sí, surt la ciutat de Girona, perquè és una de les ciutats de Joc de Trons,
sí, exacte,
i al fons es veu el mar.
Sí,
està molt bé.
Sabia.
No, està bé, està bé.
Està molt bé, per tant, alerta, perquè sembla ser que l'arquitectura medieval, en aquest cas del gironès, agrada i molt per ser escenari de grans produccions de ressò internacional. A tot això, també és important que sapigueu que, segons ha avançat avui mateix el diari de Girona, fonts properes al rodatge han apuntat que la gravació es realitzarà en diferents indrets de les comarques gironines, com us deia fa uns moments, però també a la ciutat de Barcelona.
Yep.
Tot i que encara no s'hagin especificat les zones exactes. Per tant, molt bé per Girona, molt bé per Barcelona. El que sí que sabem, ho voleu saber? Doncs
sí,
que aquestes dues ciutats simularan escenaris de França, Escòcia i Itàlia des del segle XII i fins a l'actualitat, i que la gravació començarà aquest mateix octubre i s'allargarà fins al novembre. Què us sembla?
A mi m'encanta. No,
sí,
no us agrada molt quan veieu una pel·lícula que sabeu on s'ha rodat?
Sí,
de pensar,
fixes.
Ai, mira, jo aquí he estat.
I això també va passar amb la famosa pel·lícula 3 metros sobre el cielo.
Sí.
O Tengo ganas de ti. Bueno, alguna que sortia a Mario Casas, al pont de Girona. Preciós. Preciós.
Mario Casas, eh?
Sí, també.
Gran actor.
Sí.
Va, més coses.
Va, més cosetes. Canviant radicalment de tema, perquè, clar, no sé si recordeu que ara farà un parell de dies us parlava de la polèmica que va aixecar el gest que va tenir el nou rei d'Anglaterra amb els treballadors del Palau quan anava a firmar l'històric document que el va proclamar rei. Us en recordeu, no?, que
sí,
us ho vaig explicar. Doncs avui ja hi tornem a ser, nois.
Oi,
més
què
polèmica.
Ha passat?
Us explico. Ahir dimarts el nou rei d'Anglaterra va visitar per primera vegada des de la seva proclamació Irlanda del Nord en un moment clau per l'avenç del suport independentista i el repunt de les tensions polítiques després del Brexit. Fins aquí tot correcte, eh? De fet, en aquest context, el rei, acompanyat per la seva dona i reina consort Camila, es va comprometre a seguir l'exemple d'Elisabet II, tot assegurant que treballarà per garantir el benestar de tots els habitants d'Irlanda del Nord. Però, clar, què passa? Quin és el problema? Doncs que el nou rei d'Anglaterra, podríem dir que no és gaire amic de les plomes d'escriure, després de que ahir patís un petit incident amb una d'elles durant la signatura oficial. No sé si heu pogut veure algun vídeo, heu sentit alguna cosa.
Sí, sí, circula per la xarxa.
Però com que una altra vegada, aquí també té uns problemes amb les plomes d'escriure.
Va, però què és el que ha passat i per què ha passat això?
Mira, doncs perquè primer de tot el rei es va confondre amb la data i va signar amb data 12 de setembre en comptes de 13 de setembre.
Bueno, perfecte.
A veure, a tothom li pot
passar,
no perquè sigui rei, a tothom li pot passar. Però clar, què passa? Que just en el moment en el qual un assistent i la mateixa Camila el van avisar que s'havia equivocat de data, i just quan li anava a passar la ploma a la seva dona, es va donar compte que s'havia atacat.
Ostres, problema.
Clar. I va dir, Déu meu, odio quan passa això. A veure, tothom es pot queixar, no hi ha cap mena de problema, però el que ha fet gràcia a crear l'atenció és l'expressió que va utilitzar doncs, per dir, ai, m'he tacat. Acte seguit, Carles III es va netejar amb un mocador i, per si fos poc, encara va deixar anar un altre renec contra les pobres plomes, que no sé què li han fet, dient, no puc suportar aquesta maleïda cosa, et taquen cada vegada que les agafes.
Aviam, si és que no les sabem utilitzar, també.
Clar, és el que he pensat jo, però bé.
Rei meu, mai millor dit.
Exacte. En fi, una reacció del nou rei d'Anglaterra que, com és evident, s'ha fet totalment viral a les xarxes socials i on molts usuaris comenten que tot i no portar ni una setmana, el rei ja sembla una miqueta massa estressat.
Ai, Déu meu. Mira, aprofito la notícia per comentar que l'altre dia un diari, no diré el nom del diari, però és que em va fer molta gràcia. Això és el que passa quan els periodistes usem el famós Google Traductor, eh? Que van posar la notícia del rei Carles III i Camila, i clar, la Camila no es deia Camila. Es deia Llitera.
Oh, ho vaig veure.
Coses que passen.
Ho vaig veure, ho vaig
Coses
veure.
Que passen. El mundo del periodismo, amigos. I notícia musical?
Sí, però avui amb no gaires notícies, eh? Avui la notícia musical ens la porta Demi Lovato. I és que ahir l'actriu i cantant estatunidenca va anunciar que Holy Fuck és la gira que l'està portant a recórrer mig món en aquests moments. Podria ser, atenció, la seva última gira degut a problemes de salut. Ep. De fet, va ser a través d'una història d'Instagram i abans del seu concert d'ahir a Xile, quan la cantant va escriure "No puc seguir fent concerts, ja no puc més", tot assegurant que gairebé no té veu ni forces per seguir i que està eternament agraïda a tots els seus seguidors. Una notícia que, com és evident, ha trencat el cor als més fanàtics de l'artista de Disney i que asseguren que res serà el mateix sense les seves cançons.
Doncs totes aquestes notícies formen part de la cara B d'avui. Gràcies, Núria, gràcies, Andreu. Us deixem amb ella, Demi Lovato.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. Google Podcast?
Hi som. iBooks?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Va, i un dia més, quan passen 18 minuts de les 3, que volem saber la pregunta del dia, una pregunta que aquests dies us estem fent des dels estudis, i és que d'aquí ben poc ja serà amb nosaltres també Nina Agustí, que sí que sortirà al carrer i us podrà fer aquestes preguntes. Avui, però, Núria, quina pregunta ens portes?
A veure, avui, que amb aquests núvols fa tanta xafogó, doncs volem parlar de meteorologia. Perquè fa uns quants dies que es parla de l'huracà Daniel, que sí. Ha tocat a la península i que corren els rumors que això ha fet que pugessin tant les temperatures a mitjans de setembre. Però també és veritat que ha fet molt mal temps. Bueno, un temps molt inestable, no?, aquests dies. Sí. I no cal anar massa lluny, perquè tot just aquesta nit, segons dades del Meteocat, s'han detectat gairebé 40.000 llams a Catalunya.
40.000?
Déu-n'hi-do, eh?
Home.
Es diu aviat. I és que comença a ser el moment d'anar dient adéu també a aquestes elevades temperatures, per dir hola als abrics i als pantalons llargs, perquè diuen que la setmana vinent baixen 8 graus. Llavors,
sí.
Avui el que volem saber, us vull preguntar, és si enteneu exactament el que està passant amb aquest temps.
No.
Que no?
No. Hi ha una cançó de, diria que és de l'Exambusto, que diu allò de "Què boig el món"?
Sí.
Doncs una mica això. Una mica això.
Què boig el temps, no?
Què boig el temps.
És que aquests dies està fent un sol pel matí, després es torna núvol cauen algunes gotetes. Després de la nit, això dels 40.000 llamps, que em sembla espectacular.
Sí, es veu que sobretot a les comarques gironines s'ha notat molt, que ha marxat la llum i tot.
Avui, per exemple, pel que fa a Barcelona, tenim ennuvolat tot el dia, sí. Sembla que anirà a ploure, però sí que fa molta xafogó encara.
Sí, sí,
exacte.
Sí.
I aquesta sensació crec que és de les pitjors, no? Sentir...
Sí, perquè no saps què posar-te, sobretot.
Ai.
Perquè, mira, avui vas amb pantalons llargs, tu,
sí.
Tens una mica de fred, però jo, per exemple, és que aquesta calor no l'aguanto.
No s'entén. És per això que per respondre'ns alguns dubtes sobre la matèria podem saludar a aquesta hora el senyor Àngel Rivera, meteoròleg i exportaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia. Senyor Rivera, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
De quina manera podem explicar científicament aquests canvis de temps?
Bueno, estamos situados ya desde hace bastante tiempo en una masa de aire subtropical, digamos que más cálida de lo que suele ser normal. Esa masa de aire tiene mucha energía acumulada y entonces cualquier fenómeno meteorológico pues tiene bastante magnitud, como llevamos viendo en los últimos tiempos. Indudablemente, por ejemplo, estas tormentas de estos días pues han estado, digamos, mucho más intensificadas por esa parte de aire muy cálido y húmedo que ha aportado la presencia de lo que fue el huracán Daniel.
Per tant, deixi'm preguntar-li, senyor Rivera, què tal? Molt bona tarda. Deixi'm preguntar-li precisament per aquest Daniel, per aquest huracà que ha arribat a la seva menor mesura, ja sense caràcter d'huracà, però ha arribat a tocar la península Ibèrica. Què ha significat aquest huracà pel temps a Catalunya?
Bueno, el huracán realmente desapareció y lo que pasa es que sus restos se unieron a otra vaguada que venía por el Atlántico y eso fue lo que se trasladó hasta situarse al noroeste de la península, es decir, su centro está muy cerca de Galicia. Lo que pasa es que su radio de acción es muy amplio y abarca también a prácticamente toda la península, incluido Cataluña. Entonces lo que tiene esa zona entera son vientos de componente sur. Son vientos, como digo, muy cálidos y también muy húmedos, y es lo que está justificando, por un lado, esas temperaturas, sobre todo mínimas, tan altas, que se han alcanzado tanto en Baleares como en algunas zonas de Cataluña, y luego la gran intensidad que están teniendo los chubascos tan fuertes por esa gran cantidad de humedad que ese aire tiene con él.
Ara la Núria ens parlava també d'aquests gairebé 40.000 llamps que han caigut en una sola nit, no només a Barcelona, també a les comarques gironines. ¿Es normal que caiguin 40.000 llamps en una sola nit?
Bueno, es una cantidad muy respetable. Yo creo que el máximo en 24 horas, me parece que está en España en 60.000 o algo así, pero no lo tengo muy claro. Lo que pasó anoche es que a partir de una serie de tormentas fuertes en las zonas de Teruel y Castellón, se formó al sur de Tarragona lo que llamamos los meteorólogos un sistema convectivo, que es que varias tormentas muy intensas interaccionan entre ellas y crea una estructura mucho mayor que se llama un sistema convectivo, que es bastante, bastante eficiente en dar precipitación, en dar lluvia y en dar también descargas eléctricas. Cuando uno ve los mapas ve que se formó en esa zona, que luego fue rozando buena parte del litoral de Cataluña, por eso afectó más a Barcelona, sobre todo a Gerona, y luego se desplazó enseguida hacia el sur de Francia. En su camino, como digo, muy productor de descargas, y eso justifica esa gran cantidad de descargas eléctricas, a las que habría que sumar las que, por otro lado, en tormentas que hubo por la tarde, sobre todo en la zona pirenaica, en la zona norte de Lérida, de Gerona, pues se suman a esa cantidad que produjo este sistema convectivo.
Ara parlem d'aquestes tempestes elèctriques perquè ahir va passar tot això, aquests 40.000 llamps que han caigut en aquesta sola nit, però no és la primera tempesta elèctrica. Des de finals d'agost fins ara n'hem viscut unes quantes. És una tendència a l'alça al nostre país que es vagin produint aquestes tempestes elèctriques?
Es que es una tendencia que está en el contexto, digamos, también del cambio climático. Es decir, cada vez las masas de aire que nos afectan son masas de aire, digamos, más cálidas y también a veces más húmedas, con lo cual tienen más contenido en más energía y entonces cuando se generan tormentas son tormentas de bastante más intensidad que producen esta cantidad tan grande de descargas eléctricas. No quiere decir que todas las tormentas que se formen a partir de ahora tienen esas características, pero sí que la tendencia a un tipo de tormentas más intensas probablemente va a ser cada vez más creciente.
Ara el senyor Rivera ens parlava del canvi climàtic. Sovint anem parlant en aquest programa aquestes setmanes. És un tema que ens hauria de preocupar molt més del que ens preocupa. Ara dèiem també la setmana entrant, la setmana vinent, les temperatures baixaran fins a 8 graus, fins a 8 graus de cop. Sí que és veritat que amb aquests 8 graus de cop de baixada ens estabilitzarem, pel que entenc jo, una temperatura normal per al mes de setembre, però també és evident que ho fa tot plegat de cop. El canvi climàtic està afavorint que passi tot això? És a dir, no sé si hi ha una certa mitologia en tot plegat o no, però és cert que el canvi climàtic està afavorint que cada cop hi hagi menys tardor i menys primavera i més hivern i més estiu?
Claro, claro, es así porque realmente lo que estamos asistiendo es a una gran amplificación, una gran progresión hacia el norte de los grandes anticiclones, es decir, de las masas de aire cálido subtropicales, y entonces cada vez estamos más inmersos en ese tipo de atmósfera que en la que, digamos, era más tradicional que estuviéramos, que es la recorrida por el frente polar, con aire más frío, con todo. De vez en cuando viene alguna descarga de ese tipo y se nota, pero al final lo que predomina mucho más son las entradas cálidas, como las que hemos tenido este verano, con anticiclones que se han quedado estacionarios sobre la península, con una masa de aire muy cálida, muy cálida, muy cálida, y que sobre todo la particularidad que han tenido era que así como en otros veranos, pues había esa situación 3 o 4 días y venía un refrescón, en esta situación no se han quedado ahí y hemos llegado, como el último informe que ha sacado la Agencia de Meteorología, a que hemos tenido 42 días denominados de ola de calor, porque ha superado los umbrales de la ola de calor, cuando me parece que el último récord había sido 29. Es decir, eso vuelve a demostrar la tendencia a que el cambio climático nos está llevando a cada vez, no solamente a temperaturas algo más elevadas, sino sobre todo a una extensión del verano, probablemente hacia el mes de junio e incluso a veces un poquito hasta mayo.
¿Això vol dir que l'estiu que ve ens hem de preparar una mica més encara?
¿Perdón?
Dic, ¿això vol dir que cada estiu anirà sent més calorós gradualment? Ja.
La tendencia es esa, es decir, la atmósfera, aparte de esta interacción clara con el cambio climático, tiene también otro tipo de procesos que se llaman la variabilidad natural de la atmósfera, que unos interaccionan con otros. No quiere decirse entonces que ya a partir de ahora todos los veranos vayan a ser igual o más cálidos que este, pero que la tendencia es que cada vez tengamos más veranos como este que hemos tenido, o incluso un poquito con duraciones un poco más extensas todavía.
El que volíem fer amb el senyor Ángel Rivera, meteoròleg i exportaveu de l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, no és tant demanar-li una previsió a curt temps perquè no ve el cas. El que si li voldria preguntar és precisament, arrel de tot aquest canvi climàtic, quin clima ens hem d'esperar de cara, no sé si això està previst, no està previst per estudis, de cara, i m'ho invento, de cara al 2050, per exemple.
Bueno, lo que los modelos indican es que, aunque ya se dejaran de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, la inercia es tan grande que seguiría aumentando la temperatura. Lo que dan los modelos es que normalmente tendremos este tipo de veranos, como lo hemos tenido, cada vez un poco más frecuentes, y que las lluvias, sin que difieran mucho en cantidades, aunque sí parece que bajarían un 10% así en cantidades, valores absolutos, lo que sí sería cada vez serían más de tipo chubasco, más intensas, y por tanto lluvias menos aprovechables, porque cuando hay chubascos tan intensos, muchísima parte de ese agua lo que se va en escorrentía hacia los ríos, hacia el mar, y se aprovecha poco en los terrenos. Entonces, como digo, la tendencia parece ser que es a veranos cada vez un poquito más cálidos, y luego a que la precipitación vaya disminuyendo, pero que aunque la disminución en valores, como digo, totales sea poca, sí que sea poco aprovechable en el sentido de que será más bien en plan de lluvias fuertes, lluvias intensas, más que en lluvias tranquilas que realmente empapen bien el territorio.
Meteoròleg i exportaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia, senyor Ángel Rivera, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
I nosaltres que parlàvem precisament d'aquesta cançó, Que boig el món, Que boig el canvi climàtic.
Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai, ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que et deix sol. En el principi del camí diuen que el món s'hi ve a patir. Que boig el món, que no té cap ni peus, i ens deix tenir el que teníem ahir. Que boig el món, que no vol aconseguir per fi esborrar del mapa aquelles coses que menysprem i ens fan sentir mesquins. A la distància està el secret, callat, ocult, pacient, discret. Baixem com l'aigua
fem una pausa i després tornem per repostar, vale?
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dimecres obrim el capó de la ciència a La Caravana.
Gairebé dos minuts que passen de dos quarts de quatre de la tarda i com cada dimecres ens agrada investigar i aprendre coses sobre la natura, els animalons, sobre nosaltres mateixos i sobre cada petit organisme. Per tant, és hora d'obrir aquest capó i ens endinsem de ple a la neurociència. Sí, avui volem aprendre sobre el comportament humà i sobre la música. I és que, de segur que aquest estiu heu sentit a parlar de la gran quantitat de persones que es van intentar aconseguir fer-se amb una entrada pel concert de Barcelona de la banda britànica, liderada per Chris Martin, Coldplay. Tot i que encara queden 8 mesos, s'han hagut de programar fins a 4 dates per poder respondre a la brutal demanda. De fet, s'han venut més de 200.000 entrades en un temps rècord, segons declarava Live Nation als mitjans. Per parlar d'aquest fenomen, per entendre per què passen coses com aquestes, o com actuem perquè passin coses com aquestes, ja tenim amb nosaltres el doctor David Bueno. Ell és doctor en biologia i professor i investigador de la secció de genètica biomèdica evolutiva i del desenvolupament de la Universitat de Barcelona, director de la càtedra de neuroeducació de la Universitat de Barcelona, i de fet és aquesta la primera càtedra de tot el món que es dedica exclusivament a aquesta temàtica. Doctor Bueno, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha un article que llegíem avui preparant una entrevista com aquesta que ens deia que aquesta cançó que estem escoltant, aquest Viva la Vida de Coldplay, va molt bé per llevar-se amb molta energia i per enfrontar-se a tots els reptes que venen dia rere dia, no? Per què ens passa això amb una cançó determinada?
Mira, hi ha molts motius. N'hi ha uns, anava a dir, purament musicals, que tenen relació també amb el cervell. A veure, pensem que la música la captem amb les oïdes, que envien un senyal al cervell, que el cervell ho interpreta, ho integra. Per tant, parlar de música és parlar de cervell.
Clar, jo escolto aquesta cançó i el primer que em ve al cap són les 6 copes del Barça, també ho dic. Això em motiva molt a mi.
Doncs això no ho tenia present, entre altres coses, perquè el futbol no em motiva gaire, no? Però aquest és un altre dels motius. Un és aquest, és la música per si mateixa activa sempre el sistema emocional. I segons com sigui el ritme, segons com siguin les notes, segons com siguin els acords, activa el sistema emocional d'una manera o d'una altra. Una música molt agressiva no l'activa de la mateixa manera que una música tranquil·la, però no excessivament tranquil·la. Val. Aquesta cançó de Coldplay és tranquil·la, és suau, sí, però no t'adorms. Té un to. Sí. Clar, per això, segons aquest estudi que van fer, diuen que va molt bé per despertar-se o que molta gent la prefereix a l'hora de llevar-se al matí. Aquest és un aspecte. Però després n'hi ha un altre, que és amb quin tipus de música ens hem criat, ens hem educat, hem crescut nosaltres. Perquè hi ha un moment de la vida que és crucial per la música, que és l'adolescència.
Sí.
L'adolescència és una època d'hiperreactivitat emocional i la música sempre activa el sistema emocional del cervell. Aquelles músiques, aquells ritmes, aquells grups que escoltàvem d'adolescència deixen molta més empremta que els que hem escoltat a qualsevol altre moment de la vida. Per això moltes vegades, per exemple, jo fa uns anys vaig anar a veure Status Quo, que van tocar al Liceu,
sí,
i dius, tots eren gent de la meva edat, perquè en aquell moment, quan ells estaven a dalt de totes les llistes musicals, érem adolescents nosaltres.
Clar, això m'ha passat a mi també, eh? No ens hem d'estranyar, doncs, si anem a veure un concert d'algun grup que ens va marcar molt, això, als 15, 16 anys, i hi anem i ens trobem una mica com fora de context. És normal que ens trobem fora de context.
Ens trobem fora de context, però la major part de gent que hi van són de la d'aquesta generació.
Sí, sí, sí.
És com quan toquen els Rollins o el Roger Waters, que va tocar o va tocar fa... Aquest no vaig... Per les dates no em anava bé, però també hagués dit, ostres, jo... Ah, Pink Floyd. Vale. És la meva època.
Un dels grans.
Esclar,
ara li preguntava per aquesta música que escoltàvem de Coldplay. Segur que més d'un oient que ens escolta ara mateix la té com a despertador. I si no, se la posarà a partir d'ara perquè sap que va molt bé per despertar-se. Ara bé, com reacciona el cervell a l'hora d'escoltar-la en directe? És a dir, a l'hora d'anar a un concert que ens agrada?
No té res a veure. Però sí que té a veure. Segueix sent la mateixa cançó. Però és molt diferent.
L'emoció és diferent, eh?
És molt diferent. L'experiència és molt més immersiva. Entre altres coses, perquè nosaltres rebem informacions de l'entorn per tots els sentits. Clar, quan escoltem una cançó, amb els cascs posats o a casa asseguts, bàsicament és oïda. En un concert... tens la vista, tens tot l'espectacle musical, tens la interacció amb les altres persones, tens una sèrie d'emocions compartides amb el teu entorn, que el que fan és potenciar i enriquir el teu propi estat emocional. Tens el tacte, tens la sensació, fa calor, fa fred, estàs suant. A casa, normalment, si sues, poses l'aire condicionat i després poses la calefacció. Per tant, tots aquests aspectes sensorials que van lligats a l'experiència del moment... quan l'escoltes per tu mateix, no els tens. En canvi, quan estàs en un concert, és molt, molt més ric. Balles, potser. Per tant, tens tota la part de moviment del cos. A casa també pots ballar, però moltes vegades no ho fas.
Allò de dir que resumim molt, no és el mateix.
No és el mateix. I hi ha molts grups que en directe emocionen molt, t'impliques molt amb la seva música, i quan ho escoltes a través d'una plataforma... no t'emocionen o no t'impliques de la mateixa manera.
Esclar, ara parlàvem, per exemple, de Coldplay, que ha vengut aquesta borrada, 200.000 entrades i amb un temps rècord. Podríem parlar de Bruce Springsteen, que és un altre fenomen quan ve a Barcelona. Podríem parlar d'Elton John, que és un altre fenomen quan ve a Barcelona. Per què passa això? Per què tots de com necessitem aquella entrada per anar-ho a veure, col·lapsem tots els webs? És a dir, sabem que podem fer-ho més espaiat, i si ho féssim més espaiat, la cosa aniria millor, no es col·lapsaria el web, però no ho fem. Tots volem l'entrada a aquella hora, a l'hora que surt.
Per si un cas. Sí, clar, a veure, hi ha molta gent que està esperant que arribin i fan relativament pocs concerts per Europa. Hi ha gent que ve d'altres països, de lluny, simplement perquè els vol escoltar, i que es gastaran els diners no només del concert, sinó del viatge, del desplaçament, de l'hotel, simplement per escoltar-los. Clar, tu saps que si arribes tard... et quedes sense entrada. Al principi no saps que oferiran 4 concerts. Al principi n'hi ha un o dos de programats i els amplien quan veuen que realment la cosa dona de sí, no? I però aquest efecte crida és molt important quan amb el teu cercle d'amics, d'amistats, que normalment comparteixes afinitat musical, veus que tots hi volen anar i ja planeges, anirem tots junts, però al mateix temps això t'activa dient, ep, que no em quedi jo sense.
Ja no sé si ho podríem comparar allò de les sèries, ho parlàvem el divendres passat, amb Sergi Rodrigo, que ja entén molt de cinema. Precisament l'efecte crida de les sèries passa una mica el mateix, que si no miro aquella sèrie que està mirant tothom, em sento com desplaçat del grup.
Sí, sí. De fet, moltes d'aquestes sèries o moltes d'aquestes modes es basen en això, en fer-te sentir que si no ho segueixes et sentiràs desplaçat. Jo recordo quan feien Joc de Trons. Jo no l'he vist mai. No m'ha cridat mai l'atenció, però estar amb amics, ells parlant, i jo totalment, bueno, a la meva, pensant en les coses, ja acabaran, ja parlarem d'una altra cosa. Perquè realment et desplaces, però jugant, clar.
No. Parlàvem de per què passa això de l'efecte crida amb les entrades, perquè tothom les vol de cop. Nosaltres, que no hi entenem gaire de ciència, és per això que hem convidat el doctor David Bueno als estudis de Ràdio Estel, sí que tinc un equip que és veritat, que s'informa moltíssim i llegeix moltíssim sobre la qüestió abans de que vinguin els convidats, i hem trobat que existeix un síndrome que es diu la síndrome de la FOMO, que és un acrònim anglès que significa por de perdre's alguna cosa. Precisament el que ens passa és aquest efecte?
És un dels possibles motius, sí. I això té a veure amb la vida social de les persones. A veure, som una espècie social, sobrevivim perquè vivim en societat. El viure en societat s'ha convertit en part de la nostra supervivència com a individus. i l'aprofitar les circumstàncies del moment és el que ens dona aquesta extra de comoditat, de viure bé. En biologia en diem extra de supervivència. I això implica protegir-te de les amenaces, però aprofitar totes les oportunitats que se't presentin. I estem pendents de qualsevol cosa que passi, estem mirant al nostre costat les modes, les modes de roba, es basen en això. Fas una campanya brutal veient una sèrie de persones amb un tipus de vestit i el primer que penses és, si aquest any, aquesta primavera o aquesta tardor no vaig vestit d'aquesta manera, quedaré al marge.
Sí, sí,
i ho fem.
Estem parlant dels fenòmens que ens passa relatiu a la música i a un altre fenomen molt més que conegut, que és el fenomen fan. A mi em pot agradar algun artista, em pot agradar algun tipus de cançó, però hi ha el fenomen fan que li agrada tot d'aquell artista, li agrada molt aquell artista. La música pot arribar a generar addicció?
A veure, tot pot arribar a generar addicció. Som una espècie biològica, ja em posaré, soc biòleg i parlo, no dic persones, dic som una espècie biològica molt propensa a les addiccions, perquè justament la vida social i la vida en parella dins del cervell és una addicció. Vale? El mecanisme neuronal i bioquímic que ens permet estar anys al costat d'una mateixa persona és exactament el mateix mecanisme que es desencadena davant de qualsevol addicció. Per tant, som propensos a això. La música no genera addiccions especialment, anava a dir, patològiques, com pot ser una droga. Vale? Igual que l'amor tampoc no és una addicció patològica, és una addicció preciosa, no? Però la música pot arribar a generar en algunes persones aquesta sensació d'incomoditat, sobretot quan es perden el concert que tant esperaven anar. Aquests fans tan recalcitrants que no poden anar i s'han quedat sense entrada, o aquell dia tenien un altre compromís, i gairebé sembla que se'ls acaba el món. És aquesta addicció. El que passa és que és més fàcilment reconduïble per tu mateix que altres addiccions s'acosten molt més de deixar.
Una addicció que seria bon costum, també, escoltar música. Quin paper pot tenir la música en el benestar del dia a dia?
Té un paper fonamental. Bàsicament perquè ajuda a equilibrar les nostres emocions. El que deia abans, eh? Vull dir, apel·la a molts sistemes del cervell, també als racionals, per descomptat, però sempre s'activa la zona emocional. I les emocions és el que ens mantenen equilibrats durant el dia.
Quan parlem d'emoció, entenc que també parlem del record, eh?
També, clar, el record emocional. Sí. Però quan nosaltres a vegades estem una mica, bueno, tristos, aquest dia, avui no m'he llevat massa de bon humor. A vegades escoltem música més nostàlgica, però això el que fa és donar-nos una sensació de no estic sol amb aquest sentiment, amb aquesta emoció, que potser en aquest moment no em fa sentir massa gust, però no em sento sol perquè és una música que tu saps que comparteixes amb molta altra gent, encara que estigui sol en aquell moment escoltant-la. O al revés, avui escolto una música canyera, una música en marxa, amb ritme, i ens animem.
Podríem dir, per tant, que la música, en cert sentit, és terapèutica? És a dir, allò que es diu molt, la música cura, però realment és així?
A veure, curar, no cura. A veure, el que sí que passa és que ajuda a superar moltes situacions difícils. I tu, una persona que tingui una malaltia, li poses música i no es curarà amb la música, però sí que ajuda. S'ha vist, per exemple, que l'estat d'ànim, les persones que estan hospitalitzades, l'estat d'ànim accelera el procés de recuperació de qualsevol malaltia.
Qualsevol persona, eh? Ho dic perquè ara, quan li deia si la música cura, no em referia tant a una persona que pugui tenir una malaltia física, jo què sé, posem-li nom i deixem-nos de tabús. Un càncer, per exemple, és evident que el que cura el càncer sol ser la quimioteràpia i tots els tractaments que s'hi fan, sinó també una persona amb malalties mentals. Per exemple, una persona depressiva?
La música la pot ajudar molt. Però és que el malalt de càncer també. És a dir, no es curarà amb la música, però si els dies que ha d'estar hospitalitzat perquè està rebent el tractament té un ambient musical adequat al seu voltant, superarà amb més facilitat el malestar del moment. No es curarà, però se sentirà més a gust. I amb qualsevol trastorn mental, doncs, per descomptat que pot ajudar. Fixa't que he dit pot ajudar.
Pot ajudar, sí. ens parlava de l'adolescència, de la importància de la música en l'adolescència. Deixi'm preguntar-li per les diferents etapes de la vida. Ho dic perquè m'ho deia el doctor en entrar en aquest estudi, que em deia, tutegem. Doncs, David, deixa'm preguntar-te, per exemple, com d'important és la música a la infantesa?
És molt important. És important a qualsevol etapa de la vida, no?
O què ens provoca, vaja?
Mira, a la infantesa, a veure, la música és una de les activitats que activa més zones del cervell simultàniament i que incrementa més el que s'anomena plasticitat neuronal. És la capacitat que tenen les neurones de fer connexions noves, i és en aquestes connexions noves on anem amagatzemant els records, les experiències, els aprenentatges. S'ha vist que amb infants el fet de treballar al voltant de la música, no vol dir sempre estar escoltant música, però sí que incorporar moments musicals en el seu dia incrementa aquesta plasticitat. I això fa que la resta de coses que facin les puguin assimilar millor.
Parlàvem de la infantesa, de l'adolescència n'hem parlat, però sí que m'agradaria tornar-ne a parlar, perquè és evident que hi ha molts, ho veiem cada dia, hi ha molts adolescents que van pel carrer amb aquests auriculars grossos, que semblen que facin ràdio també, amb música a molt volum, suposo, com per viure-la molt intensament. Això, però, també pot tenir efectes negatius, entenc.
A veure, la música a molt volum té efectes negatius, primer sobre el timpà i tot el sistema de transmissió del so que té la oïda, i després sobre el cervell, que la música molt intensa el que fa és generar sensacions d'estrès.
Bona aquesta.
D'alarma. Vale? Nosaltres tenim uns llindars de música.
Encara que sigui música tranquil·la?
Encara que sigui música tranquil·la. Clar, una música estrident, heavy metal, activarà més sistemes d'estrès i d'alarma que escoltar una balada, però si és amb molt volum, igualment se'ns activarà. Bàsicament, a veure, pensem que nosaltres som una espècie molt primitiva. Vull dir, a veure, entenem-nos.
Evolucionada, però...
Sí, molt evolucionat, però el nostre cervell es va formar en el paleolític i no ha canviat des d'aleshores, o no ha canviat significativament. En el paleolític es vivia com a caçadors i recol·lectors, passejant, caminant pels boscos, per les estepes, per les praderies i per la sabana, a la recerca de menjar. Clar, quins sons són els naturals? El cant de l'ocell, el salt d'aigua, el so del vent entre les branques. Aquest és el so, aquests són els sons, el volum de sons, que el nostre cervell processa de forma tranquil·la i adequada. El tro, com els que va fer ahir la nit, que va estar tronant, ens desperten. Ostres, què passa? Perquè és un so massa estrident que pot implicar alguna possible amenaça. Clar, el moment en què estem sentint música a un volum molt alt, el cervell reacciona d'aquesta manera, perquè no és la forma com, de manera biològica, està esperant rebre sons d'un entorn raonablement tranquil, confortable i segur.
De seguida et pregunto per més etapes de la vida. Avui estem parlant amb el doctor David Bueno, professor i investigador de la Universitat de Barcelona, especialista en genètica, neurociència i biologia del desenvolupament. Però ens deies, David, la música amb molt volum ens genera estrès, com passa, per exemple, i ho deies, amb el heavy metal, que ens genera estrès. Aleshores, per què hi ha gent que li agrada el heavy metal? Hi ha gent que li agrada l'estrès?
No necessàriament. A mi m'agrada el heavy metal. Per tant, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Jo sovint... Com...
David, t'agrada l'estrès?
No, l'estrès no. Però, escoltat a un volum adequat, i en el meu cas, no amb cascs posats, sinó a una certa distància, és una música que em recorda la meva adolescència. I em fa sentir còmode, em fa sentir a gust. Jo tinc molt bon record de la meva adolescència. També en tinc algun de dolent, com tothom, no? Però em fa sentir amb aquella comoditat, amb aquella energia. Els adolescents es volen menjar el món. També tenen moments de molta por del futur, de què passarà, perquè no saben com serà el seu futur, però tenen un gran desig, una gran motivació de sortir endavant, de menjar-se el món. I escoltar la música de l'adolescència fa que revisquis això. Doncs en el meu cas és el rock and roll, el heavy metal, aquest tipus de música. Clar, genera estrès. Probablement incrementa adrenalina, que és una de les hormones associades a l'activitat. Però l'hormona associada a l'estrès és el cortisol. Si tu augmentes adrenalina a través de la música, però no arribes al llindar de l'estrès, el que fas és activar-te.
Val, val. Et volia preguntar també per la, de la maduresa, però crec que també n'estem... també l'estem parlant. És precisament la maduresa quan ens posem aquesta música que ens recorda el que un dia vam ser? O el que volíem haver estat?
Ho podem fer qualsevol moment, però jo penso que sí, que amb la maduresa tenim més tendència. Tenim molta més vida viscuda i ens agrada també molt més recordar el que vam ser, el que volíem haver estat i el que som, realment. Però sempre anem incorporant, eh?
Sí,
nous ritmes, noves músiques, noves cançons... Sempre ho anem incorporant. El nostre cervell és molt curiós. I, per tant, qualsevol cosa que sorgeixi, que ens cridi l'atenció, la incorporem.
No, ara deies, el fenomen és curiós. A cada frase que ens diu el David Bueno, que ens acompanya avui a Radio Estel, a mi em sorgeixen com mil preguntes més. Per exemple, ara ens deia, el cervell és molt curiós. No sé si una forma, per exemple... de saber que el cervell és molt curiós és quan en una pel·lícula sona aquella banda sonora misteriosa, de por, aquell no hi vagis cap allà, no hi vagis cap allà, però hi vull anar a la vegada, no?
De fet, les pel·lícules juguen moltíssim amb la música, sí, ja ho sabem, eh? però des de sempre, bueno, quan el cinema era mut, no, però des que es va incorporar el so al cinema, han jugat moltíssim els directors a través dels compositors, en generar aquestes sensacions d'ansietat, de pau, de... Bueno, hi ha una sèrie d'acords que el que generen és, a través del sistema emocional, de l'amígdala del cervell, de zona emocional, generen, doncs, estrès, ansietat...
Això està estudiat,
por.
Eh?
Sí, està molt ben estudiat i molt ben conegut. O generen, al contrari, pau... I per això hi ha alguns directors que juguen a fer el contrari. Que et posen una escena que sembla romàntica amb una música que et genera inquietud. I això costa molt de portar. I hi ha hagut alguns directors que han sigut molt hàbils fent aquestes coses, perquè són aquelles pel·lícules que recordes per la sensació incòmoda que t'han generat.
Finalment, ens queda la bellesa. Clar, jo quan ara ens deies, David, que la maduresa... ens aboca una mica a la nostàlgia del que volíem haver estat, jo també pensava en la bellesa, no? També és així? També volem buscar aquesta nostàlgia en la música?
També. I tenim també tendència a escoltar la música de quan érem joves. Clar, joves. Quan tens...
M'estic imaginant el doctor Bueno escoltant heavy metal amb 90 anys, eh?
Home, m'encantaria. Però clar, però a veure, el concepte de joventut és molt relatiu. Quan tens 40 anys, la joventut se t'acabava als 27.
Sí.
Quan en tens 50 i tants com tinc jo, per mi la joventut s'acabava als 40. Per tant, has incorporat noves músiques.
Sí.
Quan en tens 90, potser la joventut penses, no, jo als 60 encara era jove, i incorpores músiques de quan tenia 60 anys.
També és veritat.
La joventut és molt elàstica.
També és veritat. El doctor David Bueno, que avui, a més, ens queden pocs minuts i volia parlar-ne també de tot plegat amb ell, ens presenta avui un llibre que acaba de sortir nou de trinca, de fet, la setmana passada, a partir de la setmana passada, ja el podeu trobar a les llibreries. Emocions a dojo, quina aventura, guia pràctica per viure les emocions amb el cor i el cervell, de Bindi Books, amb il·lustracions de Quim Amate i un llibre que has fet amb Maria Tricas. De què ens parles en aquest llibre?
Mira, és un llibre destinat a preadolescents i el que expliquem amb la Maria... La Maria és la meva esposa. M'agrada dir-ho, perquè portem més de 30 anys junts i, per tant, doncs, ens agrada molt col·laborar amb aquests projectes, no? El que expliquem és, en els preadolescents, què són les emocions, però sobretot des d'un punt de vista molt vivencial. Per què és important viure i gaudir de les emocions, i no amagar-les. Hi ha emocions que ens fan sentir bé, l'alegria, la sorpresa, l'amor, i n'hi ha que ens fan sentir molt incòmodes. La por, la ira, el fàstic... Però totes són importants.
Hem d'aprendre a conviure amb elles, també?
Hem de conviure amb elles. Per tant, n'hem d'aprendre, perquè és que hi convivim tota la nostra vida. I el fet d'aprendre a conviure amb elles fa que les portem molt millor. Fa que aquelles que siguin positives no les portem massa enllà, perquè aleshores també podem caure en un cercle viciós de negativitat, i aquelles que són més negatives, un sentiment més incòmode, bueno, que en tanquem perquè ens serveixen, perquè són útils, són necessàries. I entendre que les podem gestionar, però que per gestionar-les ens cal sobretot pensar-hi, comunicar-les, expressar-les, no quedar-te-les per tu mateix. I ho dediquem, aquest llibre, als preadolescents, perquè justament a l'adolescència és quan totes les emocions esclaten amb més força. I una mica perquè sàpiguen que a l'adolescència els hi esclataran. Passa a tothom i no els ha de fer por.
Ara ens deies, no les amaguem per nosaltres mateixos, les emocions. Què passa si ens les amaguem?
Doncs se queden tancades a dins i després ens acaben fent mal. Una alegria, l'alegria, per exemple, és una emoció que transmet confiança. Si jo transmeto alegria, estic aconseguint que el meu entorn confiï més en mi i jo confiaré més en ell. I això farà que els llaços socials se'ns enforteixin, i això és bo per tothom. Si jo me la quedo per mi, no arribaré enlloc. La por. Si jo tinc por i me la quedo per mi, a poc em puc anar tancant en mi mateix. La por és una emoció que ens permet protegir-nos d'una amenaça i fa que ens amaguem o fugim. Si me la quedo per mi, puc amagar-me massa, puc fugir massa. Fugir dins de mi mateix. I això ens porta cap a la tristesa, l'ansietat, la depressió. Per tant, expliquem-ho, portem-la en fora.
Deia, ens queden molts pocs minuts, però sí que volia preguntar-te en referent a tot plegat, perquè cada curs, com saps, David, parlem d'educació a tots els mitjans, de si s'ha canviat el pla educatiu, si no s'ha canviat el pla educatiu, i preguntem poc, crec, si ens falta educació emocional.
Ens en falta, seguríssim, seguríssim. Els nous plans educatius amplien tot el que és educació emocional. Penso que anem en la bona direcció. Encara hauríem de fer un pas més, però estem avançant en la bona direcció. Bàsicament, l'educació emocional el que fa és que tot allò que tu fas a les aules, a casa, al carrer, et tingui un impacte molt més eficient, molt més favorable, i sobretot que a la llarga puguis continuar creixent.
Si teniu fills preadolescents, nets preadolescents, cosins preadolescents, més igual, Emocions a Dojo, Quina aventura, val molt la pena, un llibre de David Bueno, ja ho diré bé, i Maria Triques, amb il·lustracions de Quim Amaté. Doctor David Bueno, professor investigador de la Universitat de Barcelona, especialista en genètica, neurociència i biologia del desenvolupament. Moltíssimes gràcies per ser avui a Ràdio Estel.
Un plaer.
Que vagi bé, una abraçada.